Fa uns mesos em van oferir el càrrec de cap d'estudis. Vaig tenir molts dubtes. Si fos un home, no estaria dubtant tant.
A les dones se'ns ha educat per ser obedients, per fer el que toca i, sobretot, per cuidar-nos dels altres. Què passa quan comencem a dir el que volem? Som un perill pel sistema? Avui, Les dones i els dies es converteix en un programa diari, perquè som necessàries. Fa 4 anys enrere vam començar a aixecar la veu per dir «Amiga, et crec». Ara hem passat pàgina. El cas Rubiales ho ha deixat ben clar. Hem dit prou, ja s'ha acabat. Però no volem estar soles en aquest objectiu. És cosa de tots. Convidem els homes. I sobretot convidem a qui ens vulgui escoltar.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili. Sometimes I wonder if I should be medicated, if I would feel better just slightly sedated.
Aquesta cançó que ens parla de llibertat, de Florence and the Machine, llibertat per dir i per denunciar. Les dones que ens acompanyen en saben molt de dir, de denunciar i també de reflexionar i d'escriure. Ens acompanya la investigadora i crítica literària Julia Ojeda. Benvinguda, com
Gràcies.
Estàs?
Molt bé, molt contenta.
I la periodista del Crític, Laura Aznar, que estàs al sofà, tu, eh?
Estic
tu
estupenda.
Estàs bo, eh?
Estic perfecta i estic també molt contenta de compartir l'espai amb vosaltres dues, la veritat.
Estem a l'estudi 2 de Catalunya Ràdio i també d'ICAT FM i per això aquí, doncs ja ho sabeu, com gastem bo, el feminisme, tenim molts diners i tenim sofàs. Avui parlarem d'actualitat, tenim molts temes, ja sabeu que també parlarem de Rubiales, segur, i de temes que no caduquen, com els orgasmes. Mm. Parlarem d'orgasmes en aquest programa.
Xulíssim.
Per deixar-li bé tot el solar, ja posadet. Parleu molt d'orgasmes, vosaltres? Amb les amigues, amb la família? No sé, és un tema allò de l'escudella a l'hora del dinar de Nadal?
Home, jo força, vull dir, amb les meves amigues ho intento, és allò que t'has d'anar actualitzant perquè, bueno, és una qüestió...
és una qüestió de salut
general, no?
Vull dir... Laura, m'has dit que amb ta mare parleu de tot.
Moltíssim, i a més des que sóc bastant petita, que la meva mare, a més que és una dona xulíssima, em feia molt, molt, molt entendre que era molt important en qualsevol tipus de relació sexual que em focalitzés molt en el meu plaer, i per tant era una qüestió que em parlava molt des de petita amb la meva mare, i en parlo molt amb les meves amigues també per actualitzar-me i també per saber com viuen elles la seva sexualitat.
Com ho té ta mare, això de venir aquí un cop a la setmana?
Jo crec que estaria encantadíssima i us ho passaríeu genial amb ella.
Doncs escolta, la mare, com es diu ta mare?
Sílvia.
Sílvia, què més?
Llucià.
Llucià, doncs escolta, parlem-ne. Sílvia Llucià, si ens estàs sentint.
Estaria contentíssima, ella, t'ho dic.
Potser fem un fitxatge.
Perfecte.
Escolta, canviem de música, canviem de tema, que no s'assemblen res. Hem començat una mica així amb broma, perquè ens agrada, però ara ja anem a posar-nos en temes més seriosos. Us hem de confessar que gairebé desitjàvem començar el programa per poder comentar tot el que ha passat aquest estiu. Que si els pits de la Rocío i la Maral, que quin problema hi ha en ensenyar els pits, les pits a les piscines, el boom de la Barbie, que si era una pel·lícula feminista o no, el rol d'Alejandro i la Rosalía, que si t'has de posar les banyes perquè allò sigui una relació prou tòxica, etc. És a dir, i sobretot el gran tema que ho ha arrossegat tot, que és el cas Rubiales. Vosaltres, de tot l'estiu, amb què us quedaríeu? Què us ha revelat més com a dones i com a persones? Què us ha revelat més d'aquest estiu?
Bueno, jo crec que, sens dubte, Rubiales, perquè per primera vegada hem tingut la sensació de que l'epicentre del món era, bueno, l'estat espanyol i, per extensió, una gran part del nostre feminisme, no? Aleshores, que realment el tema ocupés portades arreu del món i que hi hagués un 72% gairebé, no?, de suport popular a que allò que havia passat era el que havia passat, no?, i no una altra cosa, que evidentment per mi també ha estat una confirmació de que realment el feminisme de, no?, de Irene Montero amb la proposta de la llei Només si és sí tenia la raó, havia vingut a canviar el paradigma cultural de, com a mínim, el feminisme a l'estat espanyol i que a partir d'aquí no hi ha molt d'enrere.
Ara en parlarem perquè hi ha un tema ral amb tot això. Hem dit durant molt de temps que el consentiment era algo abominable, la llei del només sí és sí, i hem acabat tornant a parlar de consentiment. El consentiment ha tornat al centre, però ara en parlarem. Però primer, abans de parlar de tot això, hem de parlar de feminicidis, perquè ja sabeu, 17 feminicidis en tot l'estiu, l'arribada de les vacances, que sempre és un moment molt crític, i en aquest any ja són 42 les dones que han estat assassinades a tot l'estat espanyol. I avui, precisament, doncs, es reunien el gabinet de crisi entre el govern espanyol i les comunitats autònomes per començar a canviar algunes mesures, per posar mesures, etc. La sensació que teniu des de fora, jo no ho sé, estem farts de sentir aquestes paraules com xacra, epidèmia, com si no hi poguéssim fer res, no? Anem a reunions, fem mesures... Però què fem, no? On hem de posar el centre? Hi ha alguna cosa que estem fent malament?
Hi ha moltes.
Perquè cada cop més, no?
Sí. Jo crec que, clar, el que hem vist aquest estiu en particular, en realitat, el web feminicidio.net parla de 74 dones assassinades en el que va d'any a l'estat espanyol, no? Els feminicidis són el màxim exponent del terror que representa el masclisme, però en realitat la base de tot això neix amb moltes de les actituds que hem vist amb el cas Rubiales, ara que n'estàvem parlant. En realitat, neix de la normalització quan no la legitimació i validació de moltes formes de violència que, en el cas de Jennifer Hermoso i Rubiales, s'han reunit moltes, no? La culpabilització, l'estigmatització, el qüestionament constant de l'experiència de la víctima després de que hagi rebut una agressió.
La manipulació del relat.
I una agressió que, a més, en aquest cas, és una agressió que es dona en un context de màxim focus mediàtic, que normalment això no acostuma a passar, no? Normalment això no acostumen a ser persones que estiguin en l'estatus de privilegi, com si diguéssim, com les dones
tot,
de la selecció.
No? Com deia Woody Allen avui, que per un petonet, home, no ens posem així, no?
Ningú pot perdre la feina, no?, a dir literalment, per un petonet.
Els còmplices mediàtics, polítics, i en totes les esferes també, la de l'art que ha tingut, no?, o que tenen els Rubiales, que tenim Rubiales en totes les esferes de la vida, no?, i això s'està veient, en aquest cas,
d'una forma molt clara. Aquí és on la masculinitat fràgil també no, es dispara, perquè, clar, si l'han tocat en ell, no?, és com, la reacció, de fet, va ser molt en cadena,
ell buscava una mica aquests recolzaments,
clar,
no?
Però quan els homes de les seves primeres files, no, el Bilda i companyia, s'havien sumat a la camaraderia
el
i al cap de 3 dies
perquè estaven en xoc. Estaven en xoc, pobrets.
Sí, absolutament, aquest és el relat, però que realment quan veiem les dades sagnants dels feminicidis, què ha passat abans per arribar a normalitzar moltes de les violències que vivim en el nostre dia a dia i en la nostra quotidianitat, aquesta camaraderia que vam veure, la construcció d'un màrtir al voltant de la figura de Rubiales o coses com les que s'hacien tota la vida i que s'estan qüestionant ara si s'haurien de fer o no. Totes aquestes coses, en realitat, són el caldo de cultiu perfecte perquè després tinguem les dades de feminicidis que tenim. I el problema és que no podem anar als feminicidis com a màxima expressió del terror masclista, sinó comencem a resoldre què és tot el que hi ha a sota de tot això, no?
Totalment.
Els mitjans, a més, estem sempre amb els números, més enllà dels números, que sembla que els sentim sense que ens afectin. Hi ha persones, víctimes, famílies. Per exemple, avui, no?, que hi ha hagut aquest judici d'aquest home acusat de matar la seva exdona i mare de les seves dues filles a Manresa, que això va passar l'abril del 2021. Nosaltres vam tenir l'oportunitat aquí, Les Dones i els Dies, d'entrevistar la família, el pare i a la mare, sí, els avis d'aquests xiquets, d'aquests nens petits, no?, que ara s'estan fent càrrec als seus avis d'ells, perquè la dona, o sigui, és a dir, la seva filla no hi és, i l'assassí és a la presó. Però sentim que deia, per exemple, la mare, a mi això m'emociona profundament, no?, com aquesta rebel·lia encara, doncs, per deixar-nos de números i parlar del que senten les persones.
Diria que les eduquessin molt fortes, no vull dir que la meva no ho fos, però que els eduquessin fortes i que no els diguessin no surtis a la nit que et podrien violar, no, sinó que amb els fills els diguessin noi, un respecte cap a les noies i que tots sou iguals.
que sí, que sempre parlem d'aquesta desgràcia, d'aquesta xacra, no? Diem aquestes paraules, però no enfoquem cap on hem d'enfocar. Qui ho està fent, això? Ho estan fent els homes. Com els estem educant? Estem fallant en l'educació, les famílies o el que sigui, no? Aquí hi ha una feina, no només dels pares, no vull donar la culpa a tothom, però està passant alguna cosa.
Sí.
Vull dir...
És molt interessant el relat que deia l'entrevistada respecte a la mirada. Normalment, quan parlem d'agressions sexuals o quan parlem de feminicidis, moltes vegades situem immediatament això, des d'una perspectiva molt irresponsable, s'ha fet moltes vegades, no? Ha sigut per mi una negligència molt greu, situar la mirada en què havia passat i què havia fet la dona víctima d'aquesta agressió. I cal que tots, de fet tots els estaments d'aquesta societat i mitjans de comunicació en particular, perquè són creadors d'opinió pública i per tant això és molt important que passi, que comencem a girar la mirada. És a dir, el problema en relació amb els feminicidis, amb la violència, amb les agressions, no el tenim les dones que les patim. I a més a més, sobre això hem de tenir una cosa molt present. Si a totes les dones ens uneix el fet de poder ser agredides, a tots els homes els uneix la possibilitat de ser agressors. I, per tant, la mirada s'ha de situar sobre qui transgredeix, sobre qui humilia, sobre qui viola, sobre qui ataca, sobre qui mata. No sobre les persones que rebem aquesta violència.
I, sobretot, sobre qui té els privilegis i les estructures
per poder-ho fer
i tot i fer-ho també construir un relat per autojustificar-se o acusar a qui sigui,
o
no?
Minimitzar, no?
Jo crec que en aquest sentit,
aquell moment de se'n va abreunar.
Exacte, o de autovictimitzar-se davant del món. Jo crec que el que està apuntant la Laura és clarament aquesta pugna que viurem en els propers anys d'un nou món que realment ha vingut, o sigui, no, el feminisme contemporani, jo crec que és el moviment i el paradigma cultural i ideològic amb més capacitat de transformació immediata, i ho estem veient, perquè és una qüestió imparable. Què ho pot fer aturar? Doncs el reaccionarisme que estem veient.
Totalment.
Per part de l'extrema dretanització de la societat. I aquí és on tenim una feinada...
Només una filòloga podia dir aquesta frase que has dit ara.
Totalment.
És aquesta, crec que pensem més ràpid del que podem parlar, però en aquest sentit crec que aquí és on tenim una feinada per dir no només ara hem d'educar els nens amb cultura feminista, sinó que hem de fer mur de contenció.
De fet, si m'ho permets, el discurs de Rubiales justament busca connectar amb una part de la societat, que no és una part menor, que reacciona i que crea o té instal·lat aquest imaginari segons el qual el feminisme és el culpable de tots els mals. Totalment. Perquè persegueix, no? El feminisme, o el que denominen com a ideologia de gènere, persegueix els homes pel simple fet de fer-ho, no?
Feminisme falso, amigues.
Feminisme falso. Aquest discurs intenta connectar amb aquest imaginari fals i creat moltes vegades a instància de l'extrema dreta.
I a Foro Cotxes, també.
I a Foro Cotxes. Però és molt interessant el que ha passat amb la reacció que hi ha hagut, amb la reacció social que hi ha hagut per part de les feministes, per part de les jugadores i una part també important de la població. Perquè hem passat del Me Too, que hi havia un cert recolliment, era com certament defensiu el Me Too, no? Un jo a tu sí que et crec, hermana sí que te creo.
I quedava molt en el redol entre col·legues,
exacte,
no? De som nosaltres les que ens hem d'autoreconèixer.
I hem passat d'això al s'ha acabat.
Totalment.
I el s'ha acabat implica prendre agència.
Total.
Amb el que cal fer, no?
Total.
És a dir, ens organitzem perquè no permetrem que hi hagi impunitat en aquests casos.
Totalment.
I és un canvi molt interessant.
Escolta, que s'ho fan a sobre, que totes volem parlar del Rubiales, perquè ens ha canviat tot, és el que dèiem al principi, que hem passat del Me Too al s'ha acabat, i això és molt i molt important, i és per reflexionar. Anem a recordar una mica, per si un cas, estàveu allà en una piscina, a Matadepera, per exemple, o a Llavorsí, i no vau sentir tot el que va passar amb el nostre estimat Rubiales.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo. Yeah. No estamos para gilipolleces, de verdad.
Nos parece que tiene que dar más pasos el señor Rubiales para aclarar pues, un comportamiento que es a todas luces inaceptable.
Hay que diferenciar entre la verdad y la mentira. Y yo estoy diciendo la verdad hoy aquí. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos. Y yo le dije, olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo, vale, hijas, aprendedlo. Es una lección de vida. Vosotras sí sois feministas de verdad. no el falso feminismo que hay por ahí. Os les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
Jo és que el sento i no deixo no de pensar en els morancos, més la jurado, allò, no si haverà o no encima de mi, jo no tenia que hacer nada, no? És com una cançó folclòrica, tot el que fa. Però va, més enllà de bromes, les reaccions han portat cua, no?, també, de tot el que ha passat després. Ara en sentirem algunes. Però quan sentim això, quan vau escoltar tot aquest reguitzell que va explicar aquell dia en aquella roda de premsa, què sentíeu vosaltres com a dones?
Jo vaig pensar que aquest home estava seguint tots els punts del manual del bon agressor, vaig pensar. És a dir, culpabilitzar a la víctima de la conducta comesa, per tant, de l'agressió comesa, treure-li ferro a l'agressió comesa, parlar de mal feminisme o de fals feminisme, no?, que és aquell que no és còmode i que no és complaent amb actituds que durant molt de temps han estat impunes per part de molts homes, utilitzar les filles. Jo penso que
paternalisme, no?
Paternalisme, infantilització... Jo crec que, realment, si hi hagués un manual de com ser un bon agressor, jo crec que punt per punt complia totes les expectatives d'aquest senyor.
Sí, la sensació també era que ens estava tornant, o sigui, que ens agradia a totes de manera conjunta perquè semblava una broma, no? Era com, no pot ser que aquest senyor tingui públic a davant i s'estigui atrevint a dir el que està dient, no? I en aquest sentit, clar, el que és fort també és la impunitat amb la que sabia en tot moment, perquè al final també sembla que la cosa ha quedat molt reduïda al petó, no? Però aquest senyor va dir que va insultar dient que qui pensava que allò podia haver estat una agressió era gilipolles directament, després van transgiversar tant com van poder la versió d'una gent que no havia ni parlat, van intentar forçar-la perquè fes declaració, és a dir, tot el que passa al voltant d'aquell petó, no?
I encara ara, perquè d'alguna manera el seu parlar està deixant en silenci l'altra veu, no? No penseu que està, hi ha com un treball de forces, no?
Total. Però que jo insisteixo en el que plantejava, que no és una cosa poc pensada, aquesta reacció. No, al contrari, crec que és una reacció patriarcal, neomasclista, una reacció antifeminista que justament té la voluntat de connectar amb aquest imaginari estès amb un sector ampli de la població, segons el qual el feminisme és perillós perquè el feminisme persegueix els homes. Això no és innocu, ni és casual, ni és improvisat. Jo crec que aquest relat de com se situa ell com a víctima d'aquesta situació i com culpa el feminisme i com la culpa ella d'aquesta agressió és justament amb aquesta voluntat de connexió amb tot un relat que s'articula a través de molts àmbits, i el mediàtic ho hem vist aquests dies, la resposta de Woody Allen avui mateix, hem vist, no?, com molta, ha tingut tot un aparell de còmplices aquest senyor al darrere, i jo crec que intentava connectar-hi.
I en tindrà més,
o sigui, hem vist partits polítics legitimant això. I, de fet, hem vist partits polítics que no legitimen això, però que han abonat també aquesta tesi del bon i el mal feminisme, i que no són partits d'extrema dreta, precisament, no? I
llavors... Ara en parlarem d'això, perquè també jo crec que en aquest cas la dreta ha tingut un perfil una mica baix. Mm-hmm. Normalment, amb la llei trans, amb altres històries, ha tingut un perfil molt més fort, i aquí està com... Sí, però...
Sí.
Algunes frases, anem a sentir-les.
No es un tipo, es una agresión.
El trabajo de Luis Rubiales a lo largo de estos años ha sido excepcional, una labor, diría, sobresaliente. Y de los episodios que han pasado en este último partido, creo que el mismo presidente ha reconocido sus errores.
Todo se politiza, se criminaliza la vida normal y se normaliza el crimen. Hay una inversión de valores total. Un filete, un piropo, la letra de una canción, tu coche, ser hombre, criticar al gobierno, tener un patrimonio, pensar diferente... Es un crimen.
Es urgente, desde luego, acabar con todos los comportamientos machistas. Pero es importante para la causa del feminismo en España acabar con la hipocresía y la superioridad moral de buena parte de la izquierda, encabezada por Yolanda Díaz, por Reyes Maroto, por Mónica García, por Irene Montero.
El señor Rubiales busca su impunidad, pero nuestra sociedad ha dicho basta. Rubiales no puede continuar en su cargo. Y sobre todo, Jenny Hermoso, por ella y por todas las mujeres, debe saber que no está sola. Solo sí es sí.
Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder. Me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Això és inaudit. No ens pensàvem que ho veuríem, tampoc. No ens pensàvem que ho veuríem tan clar, perquè totes aquestes noies, totes aquestes dones que estan al futbol ara mateix, que donarien la cara, perquè han estat aguantant molt, pel que sembla, no?
No, no, totalment. Bueno, és que allò va ser la culminació, no?, o la fuita de gas que va permetre que totes elles poguessin expressar el que portaven patint. I ara no només perquè el futbol femení, no?, ha estat invisibilitzat i menys tingut històricament, sinó perquè elles mateixes, començant-se a professionalitzar, havent hagut de guanyar un Mundial, inclús aquell dia el masclisme, no?, i el sistema s'imposa per davant de la seva pròpia victòria i de la seva pròpia identitat. No?
I això no ho deslligaria de la feina de pedagogia i del compromís militant que han tingut moltes companyes del moviment feminista per fer que això passi, que es visibilitzi i que s'intenti de totes les maneres possibles dir que això és una agressió i que no hi haurà més impunitat davant de casos com aquests. No? Jo crec que tot el feminisme, tot el... La trajectòria de moltes companyes, el fet de que tinguin altaveu mediàtic, no? Que això no passava fa uns anys, és a dir, han creat com el context perfecte perquè aquests casos es problematitzin i es problematitzin com hauria de passar, i dos, hi ha hagut en aquest cas un sindicalisme en perspectiva de gènere que ha ajudat a que aquest cas es visibilitzi i que eventualment es denunciï. Per tant, jo crec que...
I a més van passar allò de amiga et crec a prou.
Sí,
prou.
Sí.
I això és un canvi substancial i potser tanquem denostat a Irene Montero per tota la rebaixa de penes d'alguns agressors, ara estem tornant d'alguna manera a donar-li les gràcies per aquell posar aquest consentiment al mig. Potser bueno, no exactament la Irene Montero, però sí, no?
No, jo crec que
algú
aquí,
li hauria de dir, miri, aquí, no ho va fer tan malament.
No, totalment, i aquí, o sigui, a mi se'm cauria la cara vergonya si fos militant del PSOE o si fos Yolanda Díaz, que són gent que ha denostat i ha menys tingut i ha desplaçat a una de les pensadores feministes més importants que segurament tindrà l'estat espanyol, una persona que va posar les bases perquè precisament avui puguem estar parlant en els termes que estem parlant i ha acabat relegada de la política pública, no?
I havent patit tota la violència política imaginable, i en realitat no era una violència dirigida cap a Irene Montero, era cap a qualsevol persona que s'aventurés a fer qualsevol millora per la vida de les dones i per la nostra llibertat sexual en el cas de la llei del només sí és sí, no? En realitat era com un càstig preventiu.
Potser
no us atreviu a fer això perquè patireu fins a aquest punt, no?
Ens hem de recordar més, sembla que tenim sempre una memòria molt petita, no? Quan es tracta d'atacar segons qui. No totes som jugadores de futbol, però sí que el cas Rubiales ha fet aflorar aquest tipus d'assetjament que acostuma a passar desapercebut, l'assetjament en l'àmbit laboral. I nosaltres, com que ja portem molt de temps parlant de Rubiales i del futbol, també teníem ganes de parlar d'això, de si, per exemple, treballes en una fotocopisteria, no?, i el teu cap et fa alguna cosa així, doncs què passa? I la Judit Pastor ha estat investigant i ha parlat amb gent que en sap, una advocada.
Sí, hem parlat amb la Joana Badia, ella és advocada laboralista del col·lectiu Ronda, perquè aquest és un problema gros, eh? Si mirem les dades, una de cada cinc víctimes d'assetjament sexual el pateix a la feina, segons l'última macroenquesta del Ministeri d'Igualtat. I el primer que li hem preguntat és què hem de fer. És a dir, si vivim alguna situació d'assetjament o fins i tot d'agressió a la feina, quin procés hem de seguir per denunciar-ho?
Hi ha diferents vies per poder posar en coneixement uns fets com aquests, i en qualsevol cas totes són legítimes i depenen del que la víctima la faci sentir més còmoda. La primera via és posar una denúncia interna a través dels protocols de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe que han de tenir aprovats totes les empreses. Hi ha una segona via a nivell laboral, que és anar a posar una denúncia a la Inspecció de Treball, perquè sigui la Inspecció de Treball qui investigui si aquests fets s'han produït o no s'han produït. Hi ha una tercera via, que seria quan són casos d'assetjament que revesteixen de suficient gravetat en l'àmbit laboral perquè creiem que l'empresa no està fent les coses bé i està permetent que es donin aquests comportaments, és posar una demanda contra l'empresa de tutela de drets fonamentals. Això seria una demanda judicial. I en quart lloc, si els fets revesteixen suficient gravetat com per ser un delicte, es pot posar una denúncia policial, una denúncia als Mossos d'Esquadra o una denúncia directament al jutjat penal.
Sí, tenim diferents opcions, però no són fàcils, eh?
No són fàcils, no són fàcils.
Ràpides.
No, gens. Si mirem només una d'aquestes vies, no?, la de posar la denúncia a Inspecció de Treball, només l'any passat 26 dones van denunciar casos d'assetjament a la feina. Hi ha de tot, des de comentaris sexistes fins a tocament o directament agressions. I és important dir que tots aquests comportaments es consideren assetjament laboral tant si passen dins com fora de l'espai de feina. Per exemple, també es consideraria assetjament laboral que el teu cap et toqui el sopar de Nadal de l'empresa, per exemple.
A nivell laboral, les conductes més típiques quan parlem d'assetjament sexual acostumen a ser comentaris, és a dir, comentaris que fan referència a situacions com que bona estàs, no puc deixar de pensar en tu, em poso calent quan et veig, etc, etc. Altres conductes com poden ser envair l'espai vital de la persona, d'acord? És a dir, apropaments excessius, rossaments... I després ja passaríem a un gran pack també que es dona sovint a les feines, que són el que és el que s'anomena els acorralaments. Tancar-te en un despatx, agafar-te en un ascensor, apropar-se molt... Val? Llavors, després traspassem la línia al que són ja les agressions pròpiament. És a dir, tocaments no desitjats, petons no desitjats, agressions sexuals, violacions, el que sigui. Tota aquesta part també forma part de l'assetjament sexual, però a banda són delictes d'agressió sexual.
És important tot això que ens explica la Joana Badia, perquè moltes vegades el primer que els hi passa a les víctimes és que no saben ben bé si allò és sí o no és. Ho digui, tota aquesta franja, perquè a vegades dius, oh, un petonet o un tocar a l'esquena, bé, doncs no s'ha de fer, és el teu cap. Si la víctima no s'atreveix a denunciar, algú pot denunciar per ella? Perquè és el dubte que tenim totes. Totes aniríem per Geni Hermoso i denunciaríem a Rubiales, no?
A la pràctica sí, segons les expertes, a la pràctica, si jo veig que estan agredint a una companya de feina, puc denunciar per ella. Però què passa? Que un cop comença tot el procés, tota la investigació interna, al final la víctima haurà d'acabar parlant. Per tant, has de tenir en compte això, que sí, no es sempre... pot fer una investigació interna sense participació de la víctima.
Anem a qüestions pràctiques. No totes som Geni Hermoso i ens graven 70 càmeres, sinó que estem soles en un despatx, com dèiem, tancades, en un lloc on ens veuen, o ara a la tarda aquí, que no hi havia ningú aquí a la redacció, per exemple.
Estaríem soles, sí, exacte. Per això, què és el que diuen les expertes? Molt important intentar, sempre que sigui possible, gravar les converses amb la persona que ens està assetjant. I això és important saber-ho. Gravar converses sempre que sigui per tenir proves per un judici no és il·legal. Altres proves que es poden aportar: testimonis, missatges de WhatsApp o fotografies. I en aquest punt, escolteu, perquè és molt interessant el que ens diu la Joana Badia.
Evidentment, és difícil provar els temes d'assetjament i aquí, al final, també és molt sovint se'ls hi posa una sobreresponsabilitat a les víctimes, perquè en realitat qui té l'obligació d'investigar els casos d'assetjament un cop s'ha interposat la denúncia és l'empresa, i és l'empresa qui s'ha d'encarregar de reunir les proves necessàries per poder prendre una decisió.
Per tant, importantíssim que les empreses tinguin protocol, i de fet, si mirem les dades des del 2007, que és obligatori tenir protocols a les empreses, tot i així encara n'hi ha que no tenen cap tipus de norma al respecte. De les 178 inspeccions que Treball va fer l'any passat, 24 empreses encara no en tenien. I a banda de tenir protocols, és important que aquest protocol també estigui en mans de gent formada i sensibilitzada amb el tema, que no sempre passa això.
Això és principalíssim. Per cert, si us ha interessat això que us hem explicat ara, ho intentarem fer durant tot aquest any, i ens heu d'enviar un WhatsApp, una nota de veu, el que vulgueu, al 677-304-624. Torno a repetir, 677-304-624 és el telèfon de les Dones i els Dies. També ens podeu trucar i explicar-li a la Carla, a la Carla Verdés, 932017474, i si no, un mail meravellós, que és l'enveja de totes les veïnes, donesidies@catradio.cat. Parlem d'una altra cosa. Farem una prova. Si us dic a vosaltres dues, sí, no us penseu que ja no parlo amb vosaltres. Si us dic gonorrea, clamídia, sífilis, poll de pubis, ladilles, per si algú no ho ha entès.
Aquest no el tenim.
A què us ve tot això? A què us ve? Malalties
de transmissió sexual, no?
Sí, però no em diguis tu que has llegit moltes novel·les, Júlia Ojeda, que no et ve una mica allò amb Valle Inclán, pràcticament.
Sí, sí,
sí. Vull dir que és una cosa com que ens sembla antiga, no?
Ens sembla antiga.
Doncs mira, res de l'època dels nostres avis, ni res que s'hi assembli, perquè la realitat és que encara avui afecta a moltes, moltes persones, i dones concretament. De temes relacionats amb la salut sexual, n'hi ha tants que podríem parlar-ne cada dia. Nosaltres hem decidit avui parlar-vos de la clamídia. Atenció a la dada, perquè ens ha frapat moltíssim, és que l'any passat es van diagnosticar un 13% més de casos que l'any anterior. De tots els casos, la meitat són dones i, a més, són menors. Atenció, dones i menors, 13% més. I això vol dir que no fan servir mesures anticonceptives. Allò que ens han representa tota la vida explicat, el preservatiu, no sé què, no. No hi és. Doncs avui és el Dia Internacional de la Salut Sexual i ha arrencat també la campanya de sensibilització de la Marató, i en volem parlar amb la Cristina Agustí, que és epidemiòloga al Centre d'Estudis Epidemiològics sobre ITS i SIDA de Catalunya i membre del grup del... sabria què passaria? Grup Women in Science del campus de Can Ruti. Bona nit. Ho hem dit tot malament.
Hola, bona nit.
Cristina, és que això quan ens agafen en l'anglès ja ho saps. Fèiem una mica de broma, però la clamídia realment... O et penses que és una planta al principi, o et penses que és una malaltia molt antiga i que això ja no passa ara. És així?
No, el que deies exactament. És ara mateix és la infecció de transmissió sexual més freqüent a Catalunya, i com deies, més de la meitat dels casos es donen en dones, i sobretot dones joves.
I abans de res, perquè els nostres oients ho sàpiguen, perquè jo he hagut de buscar a la Wikipedia, però vull que m'ho expliqui una experta, què és la clamídia?
Mira, la clamídia és una malaltia causada per una bactèria, que és la clamídia trachomatis, que ataca principalment als homes, el que és la uretra, i a les dones, a la vagina i al coll de l'úter, i es transmet per via sexual. Llavors, generalment en dones és asimptomàtica, però pot donar símptomes que poden ser fàcilment confundibles amb una altra cosa, no? Com, per exemple, una alteració del flux vaginal, que hi hagi més o que sigui diferent del que tens freqüentment, dolors abdominals...
Això vol dir que hi ha moltes noies que ho tenen i no se n'adonen que ho tenen fins que és molt tard?
Exacte, i també passa amb els homes. En els homes generalment hi ha més símptomes, però que són dolor o molèstia a l'orinar, però tampoc no... També poden passar desapercebudes, i el que passa és que tu, encara que no tinguis símptomes, perquè també molta gent no en té, doncs pot transmetre la infecció a altres persones.
I com es cura? Si no es tracta, què ens pot passar, no?
La veritat és que el tractament és molt efectiu i és una única pastilla d'antibiòtic. Això sí, te l'has de prendre tu i les persones, teves parelles sexuals. El problema de la clamídia és que si no es tracta, es pot complicar afectant el que serien els òrgans genitals interns, i en dones és la primera causa d'esterilitat que hi ha actualment, perquè pot provocar una obstrucció de les trompes de Falopi, i això fa infertilitat, avortaments...
Vull dir que les conseqüències poden ser bastant greus, vull dir, no és per prendre-s'ho de broma, no?
Exacte.
Clar, tots ens preguntem el mateix, què passa aquí, no? La meitat dels casos de clamídia acostumen a ser dones, de 26 anys de mitjana. Això vol dir que hi ha nenes molt més joves, noies molt més joves, i cada cop més incidència en menors. Tu ets epidemiòloga, ja ho sé, però què ens està fallant? Què ens està fallant? Ens falla que les dones no ens volem posar preservatiu, o sigui, no exigim el preservatiu, que ens convencen de no fer-ho, que encara no creiem que el podem demanar. Què passa? Que el preservatiu femení és molt car? Què ens està passant?
Bueno, moltes coses, però una de les més importants, s'ha vist que les desigualtats de gènere, les relacions de poder entre homes envers les dones, tenen un efecte crucial en la transmissió del VIH, del virus de la sida, i també de les infeccions de transmissió sexual. Perquè aquesta cosa que tenim les dones, no?, de voler agradar sempre... No? En aquestes relacions desiguals ens trobem que les dones, sobretot les dones més joves, tenen una baixa capacitat de negociar, sobretot si estan amb una parella home que és més gran, que està més viscut i que és més fàcil rebatre tots els arguments que pugui donar una noia jove. Després també el tema de negociar no només l'ús del preservatiu, sinó si vols tenir sexe o no i quines pràctiques vols tenir o no. O sigui, aquestes relacions desiguals entre homes i dones poden portar també a la coacció. Per tant,
què vol
a la
dir?
Violència
què vol
sexual.
Què vols dir amb la coacció? A veure, explica'm això.
Doncs que, exacte, doncs per exemple, no? la típica, el tòpic, no? De no vull fer servir preservatiu perquè no sento res...
Ui, això ens ho han dit molt, eh?
Això és el pa de cada dia de moltes dones. Llavors, doncs, bueno, si tu estàs en una relació, si és una relació desigual i una dona no està empoderada, doncs és possible que això ho deixi passar. Per això, quan parlem de... No, aquestes infeccions es poden prevenir només utilitzant el preservatiu, però és que darrere del no ús del preservatiu hi ha molts aspectes dels quals no se'n parla, no? I llavors, la promoció d'unes relacions, o sigui, més igualitàries, jugaria un paper molt important a la prevenció de les malalties de transmissió sexual.
La Laura Aznar, que és una de les nostres avui tertulianes o experta o, vaja, amiga periodista, anava fent que estima el cap, no?
Sí, no, és que estic totalment d'acord. És que per mi la clau és el tipus d'educació sexual que rebem les dones en relació amb el concepte de plaer des de que som ben petites, no? Perquè se'ns programen per ser objectes que estem al servei del plaer masculí, se'ns ensenyen i se'ns bombardegen, de fet, amb relacions sexuals, òbviament heterosexuals en la seva majoria, i molt falocèntriques, insisteixo, centrades amb el plaer masculí, s'entén, o se'ns explica aquesta fal·làcia que els homes amb preservatius senten menys plaer. I, per tant, nosaltres hem d'estar disposades absolutament a sacrificar fins i tot la nostra salut, a posar en risc la nostra salut, per ser objectes al servei del plaer dels homes, no? Llavors jo pensava en algunes de les experiències compartides amb algunes amigues meves que fins i tot quan arribàvem, quan no érem tampoc no molt grans, quan arribàvem al ginecòleg i algunes que teníem relacions afectives, estables amb homes, no? Una de les vies fins i tot bastant normatives per les quals et deia la ginecòloga o el ginecòleg de torn que era normal transitar era per els aros anticonceptius o les pastilles, perquè així en realitat es reproduís exactament aquesta mateixa lògica, no? Perquè així poguessis tenir relacions sexuals entenent que les tenies amb homes i que entenent que les tenies amb penetració i que sempre les podies tenir sense el preservatiu, i això doncs ajudaria a estimular encara més a l'home.
Vols dir, Laura, que d'entrada sempre s'ha pensat en el plaer de l'home, fins i tot quan estem parlant de medicina, ginecologia, digue-li com vulguis, no?
Sí. Aquí? Sí, no, sí, també estava pensant, no sé fins a quin punt l'experta té les estadístiques, però crec que a banda del que comentava de la desigualtat que reprodueix en les relacions, crec que també hi ha un factor del grau de responsabilitat que les dones tenim també sobre el control del nostre propi cos, i amb això vull dir que segurament som moltes més les que ens fem analítiques de control per saber si hem estat contagiades o podem contagiar una altra, i en canvi els tios passen absolutament de tot, en la gran majoria. Molts no han anat mai a fer-se proves, no?, o controls regulars d'ITS, i et pots trobar...
Que parli l'epidemiòloga, tens sí. dades d'això o no?
Sí. De fet, és veritat, no? O sigui, la cerca de, no?, de tenir cura d'una mateixa és més freqüent en dones, però amb homes també. Això sí, homes que no són heterosexuals. O sigui, en els darrers anys sí que hi ha hagut un increment del nombre de casos de clamídia, de gonorrea i d'altres infeccions de transmissió sexual en homes que són gais, bisexuals, o altres homes que tenen sexe amb homes. I és perquè també hi ha un esforç de cribatge, no?, en aquest col·lectiu. En canvi, en els homes heterosexuals hi ha molt menys. Llavors, si tu pares a comptar, o sigui, és que 2 + 2 = 4, no? O sigui, si hi ha tantes dones heterosexuals infectades per clamídia, on estan els homes? O sigui, si aquests homes no van a buscar al metge, no van a fer proves d'interès.
Està claríssim. Cristina Agustí, epidemiòloga del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre ITS i SIDA de Catalunya, i també no sé què més de Can Ruti. Perquè ara no t'ho torno a dir. Moltes gràcies. Merci.
Gràcies a
vosaltres. Bona nit. Julia Ojeda, Laura Aznar, això és una amenaça, tornareu. És que ens han quedat molts temes aquí. Ara parlarem d'orgasmes, però no, o sigui, us faria quedar, però no, perquè és que no me deixareu parlar la Mireia Sallarès i té moltes coses a dir. Moltes gràcies a les dues.
Moltes gràcies a tu.
Fins la setmana que ve.
Gràcies. Adéu.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Estic Estima'm bé, diu aquesta cançó, estima'm bé, i això és el que volem en aquesta secció. Estima'm bé, no, Mireia Sallarès?
Sí, senyora.
Tu m'estimes una mica?
Una mica.
Una mica? Estàs començant a agafar
carinyo?
No massa,
no massa.
D'acord, no massa. Després parlem de les quantitats de què es pot donar d'amor. Però comencem primer dia de programa i comencem fortes, perquè veníem parlant de la clamídia, no sé com quedarà tot això. Ara, tot això del que parlarem ara, de l'amor, el sexe i tal, sempre amb preservatiu i sempre amb mesures anticonceptives. Però cada dilluns parlarem d'amor i sexe amb l'artista Mireia Sallarès. I algú es preguntarà, per què un artista ve a parlar d'amor i sexe? Doncs perquè la Mireia Sallarès fa molts anys que treballa en aquest sentit, amb aquest món i amb aquestes idees, no? Va estudiar Belles Arts a Barcelona, ara et faig una mica de propaganda. Ha fet moltes exposicions a centres d'arts de tot el món, és professor a la Universitat de Toulouse... Ha escrit llibres, vaja, un festival, un currículum explosiu. Però hi ha una cosa que és per la que la vam conèixer i ens agrada molt, que és Les Muertes Chiquites, que era, vaja, una exploració que va començar com un documental i va acabar com un llibre. Ho estic dient bé, això?
No, va començar com les dues coses.
Sí, tot al mateix temps.
Sí.
Val. És que m'ho estava inventant, però... Anem a veure si
m'estic. A mi m'agrada que hi hagi diferents entrades.
Versions, d'acord. El que va fer és interrogar 50 dones mexicanes sobre els seus orgasmes.
Sí, senyora.
50 dones mexicanes. I per què no podien ser de no sé, de Vilobí d'Onyà, per exemple? Per què havien de ser de Mèxic?
Clar, Mèxic era un tema pendent a la meva infància. Vaig tenir la meva padrina que va viure a Mèxic i m'enviava cartes des d'allà i jo estava fascinada. Llavors, des de que tinc ús de raó, volia anar a Mèxic. I a la vegada això es va sumar amb una cosa que tenia pendent des de feia molts anys, que era parlar dels meus orgasmes i del meu plaer, perquè a mi em va costar molt tenir orgasmes.
Veieu que aquí ens mullem món aquest programa i acabem explicant la nostra vida. Escolta, els programes de ràdio, si fem memòria, fan seccions sempre de sexe, però d'amor poques. Tu t'has posat allò a voler fer les dues coses. Això no serà un consultori de l'Helena Francis, tot i així 93207474, que sé que us en moriu de ganes per explicar-nos com l'Enric no us contesta els missatges i us fa ghosting, però tu com a artista, per què vols parlar d'amor i de sexe a dia d'avui? Això és absolutament revolucionari, jo crec, però vull que m'ho expliquis tu.
Clar, jo quan vaig fer Les Muertes Chiquites ja fa 15 anys que vaig aterrissar a l'aeropuerto Benito Juárez con mi càmera i vaig necessitar, no?, parlar amb estranyes, perquè jo recordo Mèxic quan un periodista, quan en aquell el projecte que va tenir cert èxit i cobertura mediàtica, un periodista mexicà em va dir ¿por qué no hizo este proyecto en su país?
Exacto.
I jo vaig dir ¿por qué no me hubiera atrevido? Clar, el tio diu, però si usted ha ido a Ciudad Juárez y ha ido a todos los lugares donde no se atreven, dic, ja, jo vaig necessitar posar un ocea entre jo i els meus codis culturals per poder parlar amb estranyes, amb aquella llibertat que et dona parlar amb estrangers, sempre que hi hagi confiança, i aquest esforç extra que has de fer, no? Aquesta doble cosa era la que jo necessitava per treballar.
Va reflexionar-hi molt, li van donar respostes increïbles, després en parlarem, però per què fem aquesta secció? Perquè nosaltres no us direm què heu de fer amb aquella persona que no us contesta els missatges o el que sigui, sinó que el que farem és reflexionar tots junts sobre com sentim, com estimem, quin sexe tenim, etc. I per això cada setmana llançarem una pregunta i vosaltres doncs, ens la podeu contestar al 93207474, també al contestador automàtic, si sou més tímids, 677304624, 677304624, o, si encara sou més tímids i us encanta escriure, donesidies@catradio.cat. I la Mireia Sallarès tenia ella unes preguntes, tu em deies això, sobre l'orgasme. Quines eren aquestes preguntes que tu et feies?
És que hi ha molta gent que m'ha preguntat i com se't va acudir fer un projecte sobre orgasmes? I jo vaig dir, no, això no és una cosa que se t'acudeixi, no? Això és una nosa que portes travessada al cos i si no fas alguna cosa, rebentes.
Jo necessito... La gent va a teràpia i tu fas projectes artístics.
Sí, una mica allò de... No ho sé, jo vaig fer una mica de tot, si et soc sincera. Jo el que necessitava entendre era... Per què a mi el sexe m'agradava tant si no tenia orgasmes? Perquè ja et dic, em vaig passar una dècada des de que vaig començar fins que vaig tenir el primer orgasme sense tenir-los. Per què quan ja em vaig poder tenir No, en parella no els podia tenir per mi mateixa. Si en teoria jo sol hauria de ser més fàcil, però de vegades és a l'inversa. I a més això va canviant, no? Per què estava convençuda que hi havia orgasmes en els quals el meu cos m'estava enviant un missatge? No?
A veure, explica'm això.
Un missatge existencial. Les mexicanes li diuen el místico, el de la cueva. Que a mi, bàsicament, el missatge que em va enviar el meu cos va ser posa't preservatiu perquè en preservatiu es disfruta a tope. I es tenen grans orgasmes ells i altres.
Tu ets una valenta perquè hi ha molts artistes que farien allò de faig un pensament sobre l'art colonial. No, no, tu et mulles i tu treballes amb coses que a tu t'ocupen i et preocupen, no? Podríem dir.
Clar, jo, per exemple, en aquesta pel·lícula, però és que amb totes les que he fet, amb la de l'amor, que ja sortiran en altres programes, surto jo sempre perquè és la meva manera de dir això no va dels altres, va de mi mateixa, i sempre he dit no feu projectes que, sobre temes que us interessin, no. Que us interessin, no. Ha de ser sobre projectes en els quals t'hi juguis la vida, o una possibilitat de vida estigui en joc.
Deixem que soni la música mentre ella s'hi juga la vida. Atenció, oients, que anem fortes. Us preguntem pels orgasmes, però no pels vostres orgasmes. No cal que m'ho expliqueu tot en detall, que ara m'agafarà enveja i tot, perquè estic jo aquí a la ràdio i ara orgasmes, doncs pocs. D'un altre tipus, si voleu. Però amb qui parleu d'orgasmes? La Laura Aznar abans ens deia que ella en parla molt amb la seva mare. Això és una sort.
Sí.
Jo no podria dir el mateix.
Sí.
O la mama.
De fet, aquesta és la pregunta que llancem primer, no? Amb qui parlem d'orgasmes? Dels que tenim i dels que no tenim, dels feliços i els infeliços.
Hi ha orgasmes infeliços?
Hi ha orgasmes infeliços. Hi ha orgasmes amb els que t'emprenyes i dius, i ara per què? Per què?
I poses trist,
també, aquest,
també a vegades?
Aquesta?
Et poses trista, a vegades?
Bé, i explora. I n'hi ha, de, ja et dic, de passo que t'emboli, n'hi ha de tota mena. I el revers d'aquesta pregunta, que seria amb qui, amb qui proper, eh? Amb que en teoria hauries de parlar, no n'has parlat mai, ni gosaries parlar-ne.
I
no?
Amb la parella en parlem, d'això?
Moltes vegades, com que és amb qui tens més a perdre, moltes vegades és amb qui no hi parles, no? Com diu la Rocío, una de les muertes chiquitas, practicamos muy poco el sexo oral. El sexo oral no de chupar, sinó de
parlar, no?
De parlar, de parlar. Llavors, per exemple, aquesta idea de heu parlat mai amb les vostres mares, sabeu si n'han tingut? Jo vaig haver de fer aquest projecte per poder parlar amb la meva mare.
I ta
no?
mare et va contestar? No et pregunto el que em va dir.
La meva mare em va contestar, sí.
M'encanta. Escolta, posem-li música i sentim la cançó d'Astrid Haddad, que justament es diu La muerte chiquita, que és com, després m'ho expliques, però és com allò dels francesos, no?
La petite morte.
Dame la muerte chiquita. Dame la muerte pequeña. Que así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena.
Recordem el telèfon, perquè potser hi ha alguna valenta o valent, 932017474, i només ens vol explicar amb qui parla dels orgasmes. No cal que ens expliqui els orgasmes. Tot i així, aquesta pregunta la teniu 15 dies per contestar, perquè dilluns que ve és 11 de setembre, farem festa, per tant, teniu molts dies per reflexionar, O escriure'ns al 677-30-46-24. La muerte chiquita, aquesta que canta l'Astrid Haddad, que és una cantant, no?
L'Astrid Haddad, sí, és una cantant mexicana que jo vaig entrevistar. Abans va estudiar Ciències Polítiques i era molt divertit, com em deia, que ella i les seves companyes d'universitat només tenien relacions sexuals amb gent d'esquerres, no?, de companys de polítiques, i perquè això era el que s'havia de fer, pensaven que serien més felices, i se'n va adonar que totes estaven bastant insatisfetes sexualment.
M'estàs dient que els senyors de dreta t'ho fan millor?
No, això no ho sé.
Per saber-ho.
No.
Només per informació.
No, perquè l'Astrid Haddad diu, jo me metia con gente más fresa, que vol dir más pija, i estava igual d'insatisfetxa.
Ah, o sigui que és igual. Escolta, sentim a l'Astrid Haddad, que a mi m'encanta perquè la va entrevistar la Mireia Sallarès i el fragment del documental és meravellós.
Porque yo entiendo por qué le llaman la muerte chiquita.
Porque claro que cuando tienes un orgasmo, sientes que te vas, no que te vienes, que te vas. O sea, pero que te vas a otros mundos, sientes que se te va todo. Y hay un momento en el que la mente se pone totalmente en blanco.
Però ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A Rasquera o dónde vas? Parlem-ne.
De fet, a mi em va ajudar molt, no? Perquè jo vaig dir, si a l'orgasme se li diu la petita mort és com una mort, per molt que sigui petita, amb el pànic que jo tinc a la mort a deixar anar, no? Pot ser una explicació per la qual jo tenia tants problemes tenint orgasmes. I després, també hi ha aquesta dimensió, em va agradar i per això la vaig agafar com a títol del projecte, que és de la una mort real. Malauradament, la sexualitat i els orgasmes és un espai de moltíssimes violències, no?
I tu també ens deies de dir, no, ho vaig voler fer a Mèxic perquè volia sortir del meu territori, però també per trencar prejudicis, no? Això era una cosa molt important.
Sí, això em passa amb la majoria de projectes. Hi ha com una mena de sorpresa de dir, per què allà, no? Allò màgic, però si les mexicanes estan fetes caldos, si és la capital dels feminicidis, si com totes les llatines estan trinxades, i de cop i volta doncs, et mires o t'escoltes aquesta pel·lícula o et llegeixes el llibre i et quedes amb un pam de nas, no?
O sigui, presumpcions... I potser allò mateix ho podria dir una noia de Vic,
oh, i tant, no? Sens dubte, sens dubte.
Les mexicanes, a més, et van ensenyar moltes coses, no? De quan parlaven de sexe.
Sí, de fet, és que quan comences parlant d'orgasmes i de sexualitat, de plaer, de desig amb una dona, amb temps, amb confiança, amb llibertat, acabes parlant de l'estat, de la família, la religió, el capital, la propietat privada, el frau electoral, el colonialisme o el desastre ecològic, entre altres coses.
Ho dius de veritat?
No?
Tot això?
Molt de veritat.
Entre orgasme i orgasme? Doncs escolta, sí. Sentim una d'aquestes dones que també sortia en el teu documental que es diu Citlali,
que vol Citlali. Dir estrella.
Oh, que maco. Sentim a la Citlali.
Se te pide que tú como mujer tengas un doctorado, que hables diversas lenguas, que viajes, que seas una buena esposa, que seas una buena madre y además multiorgásmica. Pero pues eres el emblema de lo que nadie quiere ser, ¿no? Mujer indígena y pobre.
Això ho podríem dir moltes, eh? Aquesta exigència que tenim ara, perquè sembla que és molt feminista això, d'estar tenint orgasmes tota l'estona i tindre una sexualitat meravellosa, no? Però potser hem de començar a dir que no sempre tot és meravellós i que no sempre... sentir-nos exigides, vaja.
Clar, jo d'aquesta frase de la Citlali sempre dic que em faria samarretes, perquè la Citlali ens deixa ben clara la paradoxa. Els orgasmes de les dones han passat de ser prohibits a ser obligats, no? Hi ha un deure sexual de ser. Per això, trobar ara mateix una dona que no hagi tingut orgasmes i no senti ni vergonya ni culpa és pràcticament impossible, no? O sigui, la suposada llibertat sexual el que ens està abocant és a fingir orgasmes perquè ara els he de tenir o aquest o aquesta és menys home o menys dona.
Exacte.
O menys
sort
feminista o menys el que sigui.
Sort que teníem la Jurado, que ho va cantar fa molt de temps, de Ya no siento nada.
Siento mi amor, pero hoy te lo voy a decir.
Només sabia la cançó.
Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara.
Jo tampoc t'ho diria, noi.
Lo siento, mi amor.
Això va ser molt valent, eh? No li donarem prou gràcies mai a la Jurado, eh, d'això.
És brutal. Sí, hi ha l'aire feminista de Vallecas que diu, tenen un tema que es diu Jurao, por Rocío Jurao, que lo mío es sagrado y como lo toques te hundo. Així mateix, dedicat a aquesta senyora que l'any 78 deia això.
Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido. Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarcha.
Escarxes. Ai, que anem forts. Escolta, Mireia Sallarès, tens més informació, però la setmana que ve o d'aquí dues setmanes continuarem preguntant-li als oients en qui parleu d'orgasmes. Escriviu-nos donesidies@catradio.cat o 677-30-46-24 si sou valentes i voleu fer-nos una nota. Fins aquí, acabem i tornarem demà. Ho hem fet possible Judit Pastor, Anna Escura, Sam Maceda, Edu Arnes, Carla Verdés i qui us ha parlat, Montse Virgili, amb orgasmes i tot. Bona nit.